8, molt bon dia a tothom.
Bon dia de temperatura més elevada, estat del cel en conjunt assolellat amb algun núvol baix o boira de basc local i temperatura màxima al voltant dels 18 graus.
Ara 8 graus a Palafrugell, 8 a Pals i 7 a Corçà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts 13 de febrer del 2024, dia de temps estable, fins i tot calor al migdia, ens acompanya entre avui i demà, com a mínim, un anticicló. Avui al Supermatí explicarem el cas que hem sentit a parlar en moltíssims mitjans, un caçador que feria un ciclista fitó després de confondre'l amb un senglar, avui donarem tots els detalls. També parlarem de la detenció a Platja d'Aro d'un home per la crema de 16 contenidors. I parlarem del ple extraordinari que té lloc avui a Palafrugell per acabar amb l'actual contracte d'escombraries. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui parlem amb el director del Museu de la Pesca de Palamós, Miquel Martí, perquè torna una nova edició de l'activitat impulsada pel Museu de la Pesca, les converses de taverna. I de Miquel Martí a Martí Seguer, com cada dimarts parlarem de tecnologia i d'oci digital. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena.
Bon dia, Dani.
I Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Detenen a Platja d'Aro un home per cremar 16 contenidors.
Els fets es van produir durant la matinada d'aquest diumenge entre el tram horari comprès entre les 12:45 i les 2:20, quan la policia local d'aquest municipi va rebre diferents avisos per la crema de contenidors d'escombraries en diferents zones del municipi.
I expliquem també el fet que un caçador va ferir un ciclista fitó després de confondre'l amb un senglar.
El personal del Servei d'Emergències Mèdiques va evacuar el ferit fins a la C-66, on l'helicòpter el va recollir i el va portar a l'Hospital Josep Trueta, on a hores d'ara encara hi és.
I es troba a hores d'ara, segons la informació que tenim, es troba a hores d'ara ingressat en estat crític encara a l'hospital. Notícies destacades d'avui, per exemple, que el ple extraordinari a Palafrugell, es farà un ple extraordinari a Palafrugell per acabar amb l'actual contracte d'escombraries. Es resoldrà l'actual contracte de residus amb l'empresa Urbacer i s'aprovarà la indemnització que cal pagar-li del voltant de 500.000 euros. Aquest pas arriba després, com ja sabeu tothom que visqui a Palafrugell, després de constatar que l'actual model de recollida de residus no funciona. I això és important també perquè l'Ajuntament de Torroella amplia la capacitat de captació d'un dels pous que abasteix d'aigua al municipi.
S'ha actuat sobre l'anomenat Pou Canet 2 per intentar recuperar el cabal de captació d'aquest. La reducció d'aigua disponible es deu als processos d'obstrucció i incrustació que acostumen a afectar a les captacions i és degut a la precipitació dels minerals, la corrosió i les colònies orgàniques. La neteja dels pous i l'increment del cabal de captació permetrà a l'estiu, coincidint amb el pic de la temporada turística, no haver de dependre tant de la compra d'aigua del pou provinent de Gualta, el Consorci d'Aigües de la Costa Brava.
Esperem que sigui així. I el delegat del govern a Catalunya, del govern espanyol, Carlos Prieto, visita la Bisbal per abordar qüestions com la seguretat o la rehabilitació de les escoles velles.
Prieto ha posat a disposició de l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, els cossos i forces de seguretat de l'Estat per garantir la seguretat de tots els veïns i veïnes del municipi.
Comencen els cursos per aprendre a utilitzar noves tecnologies a l'Institut Baix Empordà de Palafrugell.
Sí, forma part d'un programa de la Generalitat de Catalunya per incentivar els coneixements tecnològics entre la població. S'impartirà a nivells diferents, que aniran des dels coneixements més bàsics als professionals. També es faran en altres instituts de formació professional o escoles d'adults de Catalunya.
Josep Maria Font apunta que la sopa de verges és una de les activitats més celebrades al municipi.
Ho va apuntar el president de l'associació La Sopa de Verges en una entrevista al Super Matí. També va parlar dels actes que se celebraran avui dimarts, el futur de tradicions com la sopa de verges i de la recepta d'aquesta menja centenària.
I en esports avui hem de parlar del retorn amb victòria de Paula Badosa.
La begurenca va reprendre el partit de primera ronda del torneig de Doha que s'havia suspès diumenge per la pluja. Amb avantatge de 4-2 en el tercer i decisiu set, Badosa va veure com el duel era ajornat degut a les inclemències meteorològiques. Ahir dilluns es va poder continuar i la catalana es va acabar emportant la Mànega per 6-4 i així va passar a la segona ronda.
I també expliquem que Beata Betlé, del Club Atlètic Palafrugell, aconsegueix un rècord d'Espanya en llançament de martell.
Ho ha fet en la categoria de dones de més de 55 anys. Diumenge va participar en el Campionat de Catalunya Màster de llançaments d'hivern de Cornellà de Llobregat.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. Avui nou dia d'accions reivindicatives dels pagesos. El Sindicat Unió de Pagesos ha convocat concentracions, marxes lentes i talls en diversos punts, com la Jonquera, Mercabarna o el Port de Tarragona. També hi ha possibles talls en carreteres com l'AP7, també a Figueres i altres vies com Vilafranca del Penedès i Sant Boi de Llobregat. A Galícia, segons el CIS, el Partit Popular podria perdre la majoria absoluta a la Junta a les eleccions d'aquest diumenge. El BNG puja a segona posició i hi ha possibilitat d'una majoria alternativa d'esquerres. Això el dia que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va fer marxa enrere de les declaracions que hauria fet en un dinar amb periodistes, que hauria dit sense micròfons al davant que estava disposat a fer un indult condicionat a Carles Puigdemont. Carmen Calvo, exministra, exvicepresidenta del govern espanyol, serà la nova presidenta del Consell d'Estat i d'aquesta manera renuncia al seu càrrec com a diputada pel PSOE. I un tribunal a l'Haia ordena als Països Baixos aturar l'enviament de peces de recanvi per a caces militars israelians. Citen un risc clar de violacions del dret internacional humanitari. I la Generalitat llança una campanya de prevenció del suïcidi. La Conselleria de Salut llança una nova campanya amb vinils instal·lats arreu del país i l'èmfasi en la importància de detectar els senyals d'alerta per part de l'entorn de persones que podrien cometre suïcidi i que, en tot cas, aquestes persones demanin ajuda trucant al telèfon 061. Vuit i set minuts, coneguem la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui al Baix Empordà?
Aquest dimarts ens acompanyarà l'estabilitat atmosfèrica i entrarem sota l'efecte d'una dorsal anticiclònica que, com a mínim, tant avui com demà, ens portarà temps majoritàriament assolellat, amb el pas d'alguns núvols prims poc importants i algun núvol baix o boira d'abast local. La temperatura serà més elevada, passarem de valors mínims de 3 a 5 graus fins als 18 graus al migdia amb ambient gens fred durant les hores centrals de la jornada. Demà la temperatura diurna encara serà més elevada i fins i tot tindrem un ambient càlid amb una temperatura màxima que pot arribar als 23 graus al Baix Empordà.
Gràcies, Albert Aparicio. Anem amb el comentari. Avui el Supermatí ens l'envia la Montse Faura.
La ceràmica és un vincle intens amb la terra que parteix dels elements més bàsics com la terra, l'aigua i el foc. Aquesta matèria ha donat forma a objectes quotidians des de civilitzacions antigues, sorgint de mans i intencions amb un ritme pausat allunyat de presses. Parlar de ceràmica és, inevitablement, referir-se a la Bisbal de l'Empordà i als seus pobles veïns, reconeguts com epicentres ceràmics de Catalunya. Aquests racons alberguen indústries, obradors i botigues dedicades a la ceràmica, incloent-hi el seu museu. Els elements urbans de la Bisbal, amb les seves antigues xemeneies industrials i una àrea comercial dedicada a productes ceràmics, són testimonis d'un passat ric en tradició ceràmica. No obstant això, aquests elements es desfan en un present incert i en un canvi important, amb la creixent presència local de mercats xinesos en la producció ceràmica i la recent fusió de l'escola ceràmica amb la nova seu britànica de la International School Costa Brava, que després de 5 dècades aquest espai perd la seva singularitat en una visió educativa més globalitzada. Enmig de tot aquest desgavell global i impersonal, trobo el meu refugi en un taller i espai d'exposició contigu al Castell de Púbol, un espai testimoni de temps passats a la vida rural, antic refugi de peregrins del Camí de Sant Jaume. És ara taller, mentre que els baixos i les quadres són sales d'exposicions de les mans que fan de l'artista Caterina Roma. Si la Terra parlés, segurament ens recordaria la seva connexió amb l'ésser humà, una relació que traspassa èpoques i fronteres i que, malgrat els canvis globals, les arrels de la tradició sempre perduren. Si la Terra parlés, ens recordaria que la ceràmica no és només art, sinó també un testimoni viu de la nostra relació amb el món. Si la Terra parlés...
Moltes gràcies, Montse Faura, 8 i 9 minuts, i a aquesta hora posem una mica de música, va, perquè Beyoncé ha estrenat dues noves cançons. Ha aprofitat la Super Bowl per anunciar una segona part del seu projecte Renaissance. En aquesta ocasió, el disc Country, que feia temps que rumorejava que publicaria. S'espera pel 29 de març. Ha tret dues cançons, Texas Hold'em i 16 Carriages, i avui escoltem al supermatí Texas Hold'em. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. Sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no hold'em. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Doncs aquests sons country de la nova cançó de la Beyoncé, de fet un disc sencer que s'espera pel 29 de març, tot al voltant del country de l'artista nord-americana. Beyoncé avui al supermatí a Ràdio Palafrugell, en Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
El despertador informatiu del Baix Empordà.
I la primera notícia que expliquem avui és la detenció d'un home a Platja d'Aro. Atenció, per la crema de 16 contenidors. Els fets es van produir durant la matinada de diumenge entre el tram horari, entre la matinada, les 12 de la matinada i les 2:20, quan la policia local d'aquest municipi va rebre diferents avisos per la crema de contenidors d'escombraries en diferents zones del municipi.
El primer dels avisos es va produir cap a les 12:45, quan un testimoni va advertir que hi havia diversos contenidors cremant trobaven al carrer Nostra Senyora del Carme. Al lloc s'hi van desplaçar diferents unitats de la policia local i de bombers, els quals van poder sufocar l'incendi. Minuts més tard, cap a la 1:10, es va rebre la trucada d'un veí alertant que el carrer Sant Narcís, cruïlla amb el carrer Santa Eliana, cremava un altre contenidor. Un cop sufocat aquest segon incendi, es va considerar adient que una dotació de bombers es quedés fixa al municipi en previsió de nous incendis. Cap a la 1:30 es va rebre un nou avís informant que al carrer Gaziel hi havia contenidors cremant. Més tard es van rebre nous avisos de cremes de contenidors a les 2:05 al carrer Pardines i finalment a les 2:20 al carrer Casino de Castell d'Aro. En aquest darrer incendi, una patrulla policial va poder veure com fugia de la zona un home d'uns 50 anys que portava una gorra i una motxilla, però no el van poder interceptar.
I en aquell moment ja el van veure i va començar la recerca de la persona sospitosa i la van trobar minuts més tard a l'avinguda Castell d'Aro.
En l'escorcoll de la persona se li van trobar uns guants cremats a la part dels dits i dos encenedors. Els agents que van realitzar la identificació i escorcoll del sospitós van advertir que la seva roba i la motxilla desprenien una forta olor de cremat. Paral·lelament, la policia local va comprovar els moviments de la persona sospitosa amb la seva bicicleta mitjançant les càmeres de videovigilància del municipi i van comprovar que els desplaçaments que havia realitzat corresponien amb les franges horàries i els llocs on s'havien produït els incendis. Segons la policia local, aquests incendis podrien tenir relació amb els ocorreguts la passada nit del 28 de gener als carrers Joan Maragall, 11 de setembre i Sorres, on també van cremar contenidors d'escombraries. Segons dades facilitades per l'empresa subministradora dels contenidors d'escombraries, aquesta matinada s'haurien cremat 16 contenidors, 5 estructures i una illa amb un valor aproximat de 30.000 euros. Aquests danys s'hi haurien de sumar els produïts el passat 28 de gener, on es van cremar 33 contenidors i les seves estructures d'un valor aproximat de 15.000 euros. L'home, de 55 anys, va ser detingut per un delicte de danys i incendi i es dona la circumstància que el detingut acumula diferents antecedents per delictes de diferent naturalesa.
Així m'agrada. Piromania, però consciència ambiental, movent-se en bicicleta. Gràcies, Maria. I, Carla, també hem d'explicar avui un episodi lamentable, que és que un caçador va ferir de gravetat un ciclista aquest passat diumenge a Fitor després de confondre'l amb un senglar. Explica'ns tots els detalls.
Els fets, tal com va avançar la periodista Anna Ponsí, van ocórrer en un punt habilitat per batudes. Van ser els caçadors els que van alertar d'aquest fet. Segons apunta la mateixa periodista, el personal del Servei d'Emergències Mèdiques va evacuar el ferit fins a la C-66, on l'helicòpter el va recollir i el va portar a l'Hospital Josep Trueta. A la víctima la bala li va entrar pel costat esquerre de l'abdomen i li va sortir pel dret. Els Mossos van fer un test d'alcoholèmia al caçador, que va donar negatiu, i els agents rurals li han comissat l'arma. Mossos investiga el fet com una negligència, ja que el caçador no tenia visió de l'objectiu. La cadena SER va ampliar ahir la informació i va assegurar que el ferit és una persona molt coneguda en el món de les curses de muntanya i de BTT. El ciclista, un home de 54 anys, estava revisant el tram d'una cursa que es durà a terme el proper mes de març.
Quin accident més desgraciat. Espero que l'home es recuperi i tingui una ràpida recuperació. Avui a Palafrugell hi ha un ple extraordinari per intentar millorar el sistema d'escombraries i neteja. Un ple extraordinari que resoldrà l'actual contracte de residus amb l'empresa Urbacer i aprovarà la indemnització que cal pagar-li. Després, com ja sabeu, tothom que conegui l'actualitat de Palafrugell, hi ha la constància que l'actual model de recollida no funciona, que ha quedat endarrerit pels canvis d'hàbits en les fraccions de residus. El ple extraordinari tindrà lloc a les 7 del vespre, amb dos únics punts, l'aprovació de diners que cal pagar Urbacer per l'increment de preus dels últims 4 anys i, per altra banda, la resolució del contracte i la indemnització. En total, entre el reequilibri econòmic i la indemnització, l'Ajuntament pagarà a Urbacer 450.000 euros, com va avançar l'alcalde de Ràdio Palafrugell. A més, l'empresa continuarà oferint el servei de manera transitòria fins que no hi hagi un nou contracte adjudicat. Ja anem a Torroella amb un pas endavant important en la captació d'aigua. L'Ajuntament de Torroella i l'Estartit ha executat diversos treballs de rehabilitació del Canet 2, que és un dels pous que abasteixen el municipi per intentar recuperar el cabal de captació.
La reducció d'aigua disponible es deu a processos d'obstrucció i incrustació que acostumen a afectar les captacions i és degut a la precipitació de sals minerals, la corrosió i les colònies orgàniques. L'obstrucció de la reixa de filtració provoca a més una pèrdua de rendiment que comporta un increment de despeses d'extracció durant tot l'any. La neteja dels pous i l'increment del flux d'aigua de captació permetrà a l'estiu, coincidint amb el pic de la temporada turística, no haver de dependre tant de la compra d'aigua del pou provinent de Gualta. Torroella de Montgrí i l'Estartit i el conjunt de municipis que s'abasteixen de l'aqüífer del Baster es troben en fase d'alerta de sequera des del passat 27 de setembre. En aquests moments, però, la situació al conjunt del país és molt greu, per la qual cosa el 2 de febrer 202 municipis que s'abasteixen de l'aigua del Ter i de Llobregat van entrar en fase d'emergència.
I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, visita la Bisbal per abordar qüestions com la seguretat o la rehabilitació de les escoles velles. De fet, Prieto va posar a disposició de l'alcalde de la Bisbal d'Empordà els cossos i forces de seguretat de l'Estat, diu, per garantir la seguretat de tots els veïns i veïnes del municipi. Faltaria més.
Carlos Prieto va fer seguiment del projecte de reforma de l'edifici Les Escoles Velles, que comptarà amb un pressupost d'1.700.000 euros, dels quals 1.300.000 estan finançats pel govern d'Espanya a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea dels fons Next Generation. Les obres inclouran l'aïllament tèrmic, la instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat, així com la millora de l'accessibilitat de l'edifici per tal de millorar la qualitat del servei que es dona als veïns. Durant la visita, el delegat del govern espanyol a Catalunya també va abordar la importància de treballar de manera conjunta i integral per tal de garantir la seguretat al municipi. Carlos Prieto va posar en valor la col·laboració entre els cossos de seguretat, la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i la Policia Nacional, per donar seguretat als veïns i veïnes i perquè tothom se senti segur al seu propi municipi i al seu domicili. Així, Prieto va recordar al batlle que els cossos i forces de seguretat de l'Estat estan plenament a la seva disposició.
Tots plegats, si treballem cadascun a l'àmbit de les seves competències, si ho fem amb confiança, com s'està fent en molts municipis, en moltes comarques de Catalunya, estic absolutament convençut que podrem fer un esforç conjunt per tal d'aconseguir endarrerir, o sigui, millorar aquests índexs, però insisteixo, necessitem la col·laboració dels quatre cossos policials. No existeixen dos, policies locals i Mossos d'Esquadra, existeixen quatre, en els quals hi ha el Cuerpo Nacional de Policía i la Guardia Civil. Li agradi a qui li agradi i no li agradi a qui no li agradi.
Òscar Aparicio va destacar que la visita va servir per abordar aquestes dues qüestions que afecten el municipi. En termes de seguretat, es desenvoluparà una reunió per abordar la problemàtica.
I comencen els cursos per aprendre a utilitzar les noves tecnologies a l'Institut Baix Empordà de Palafrugell. Forma part d'un programa de la Generalitat de Catalunya per incentivar els coneixements tecnològics entre la població. S'impartiran diferents nivells que aniran des dels coneixements més bàsics als professionals i també es faran en altres instituts de formació professional o escoles d'adult de Catalunya. Ferran.
Els dos primers començaran el 19 de febrer. Ensenyaran les bases per enviar missatges instantanis, trucar, escriure correus electrònics o navegar per internet amb seguretat. Cada curs durarà 15 hores. S'impartiran en dues sessions d'una hora i mitja cada dilluns i dijous. En parla el director de l'Institut Baix Empordà, Joan Manel Borromeo.
No sap com funciona ben bé el tema digital, sobretot per a l'hora de fer tramitacions o a l'hora de fer seguretat o tenir seguretat en els dispositius.
Més endavant començarà un curs per aprendre a fer tràmits en línia, comunicar-se amb l'administració i a demanar atenció sanitària. També dos cursos professionals per aprendre a gestionar els dispositius i les dades o bé utilitzar impressores 3D, ulleres de realitat virtual i talladores làser. Van adreçats a joves i adults en risc d'exclusió digital que no estudiïn en cap sistema educatiu ni formatiu. Un cop l'acabin, rebran un certificat oficial. Són gratuïts i es faran a les instal·lacions del centre. A més, hi haurà el servei del programa Temps per Cures per cuidar fills on ets mentre durin les classes.
Per aquelles persones que necessiten que els vigilin o que els cuidin una estona els seus fills mentre es fan els cursos, o els fills o els nets, perquè també pot ser que sigui un avi que li hagin deixat els seus nets i li agradi fer aquest curs. Doncs en el mateix institut tindrem, gràcies a l'Ajuntament i amb aquest servei de temps per cures, tindrem una persona que podrà estar al càrrec d'aquestes criatures, d'aquests nens i nenes.
Per a més informació i les inscripcions es pot consultar el web de l'Institut Baix Empordà. També es pot trucar al telèfon 972 30 03 23, enviar un correu electrònic a comunicació@insbaixempordà.cat o anar al Centre Municipal d'Educació, la Biblioteca, l'Espai de la Gent Gran, el local de la Creu Roja, Càritas o l'Institut de Promoció Econòmica. Per inscriure's cal omplir un formulari en paper i després l'institut es posarà en contacte amb els interessats i hauran de fer una prova de nivell per decidir el millor curs per cada persona.
I avui actes dins la Sopa de Verges. Bé, dins del marc de la Sopa de Verges, no dins la Sopa de Verges, que fa molta calor. Josep Maria Font apunta que la Sopa de Verges és una de les activitats més celebrades al municipi. Ho va apuntar en una entrevista ahir al Supermatí. També ens va explicar els actes que se celebraran avui dimarts, també el futur de tradicions com aquesta Sopa de Verges i la recepta d'aquesta menja centenària.
Aquest diumenge els membres de l'associació ja van passar per algunes cases de la vila i van recollir principalment diners per comprar els aliments que serveixen per preparar la sopa. Tot i això, encara hi va haver algú que els va donar alguna patata o algun altre aliment. I és que la tradició és donar a menjar per fer la sopa, però des de fa algun temps l'organització va a comprar els aliments. Josep Maria Font reconeix que tot i no cobrar res per les racions de sopa, han vist com el preu dels aliments per preparar aquesta menja ha anat en augment durant els últims anys. Per això organitzen altres activitats per poder finançar la festa.
Sí, sí, això és cert, ens donen diners per demanar, però tot i això, amb el que recollim, no n'hi ha prou. Després hem de fer una rifa, hem de fer vendre una mica de merchandising amb uns bols, unes culleres, no? I intentar fer-lo, i l'Ajuntament, lògicament, després també col·labora, no? Com no pot ser menys.
Les activitats d'aquesta celebració continuen aquest dimarts 13 de febrer a les 7 del matí, que és quan s'encenen els focs i es comença a fer bullir l'aigua. A les 11 es farà un esmorzar popular, que costa 8 euros, i un ball de disfresses pels més petits. A partir de les 12 i fins a les 2 hi haurà música a la plaça. A les 2 es començarà a repartir la sopa a tots els assistents i la vetllada acabarà amb una audició de sardanes. Josep Maria Font reconeix que esperen superar les xifres d'assistència de l'any passat, ja que tenen previst repartir més de 3.000 racions.
I també ens destacava que, evidentment, la feina dels voluntaris és molt important.
La gent de Verges es volca en aquesta festa tant com en la processó, admet el president. A més, Josep Maria Font explica que hi ha relleu generacional per poder continuar celebrant aquesta activitat.
Sí, jo penso que sí. El que passa que abans potser començàvem més aviat que ara, perquè abans, quan nosaltres érem joves o érem petits, no teníem masses coses a fer i no teníem tantes, no hi havia tantes possibilitats com ara, i de seguida ens anàvem amb el papa o amb el pare o amb l'avi cap a la sopa perquè no teníem res més a fer, i ara tenim més coses i potser comença una mica més tard, però sí, els joves s'impliquen com no volen perdre aquesta tradició.
Tot i que l'origen de la sopa de Verges no està del tot clar, creuen que aquesta tradició prové de quan el senyor feudal pagava els pagesos i a la gent pobra una menja un cop l'any. Quan això es va deixar de fer, creuen que va ser el poble el que va voler mantenir la tradició. La gent ara, però, ve a menjar la sopa de Verges per la qualitat del plat. Tradicionalment, i tal com apunta Josep Maria Font, a la sopa de Verges hi podem trobar una gran varietat d'aliments. Costelló, porc, patates, mongetes, entre molts d'altres. I és que el president de l'associació reconeix que és com una escudella, però amb més consistència.
Continuem en directe al Supermatí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió, com sempre, amb Ràdio Bisbal. Com ara escoltàvem, a aquesta hora del matí ja està començant la cuina de la sopa de Verges. I ara, a aquesta hora, també comença l'esmorzar, obert a tothom, un esmorzar popular. Durant tot el dia hi haurà animació infantil i concerts, i a partir del migdia es reparteix les
Sopa de Verges, i hi haurà una actuació, una audició de sardanes amb la Vila de la Jonquera, que per cert, veurem si poden arribar, jo espero que sí, però com que hi ha les protestes dels tractors, dels pagesos que volen bloquejar la Jonquera, espero, imagino que sí que podran arribar, però aquest és el dubte. Avui al Supermatí volem parlar d'una nova edició d'una activitat impulsada pel Museu de la Pesca. Són les converses de taverna, un espai de participació intergeneracional per la gent del mar. Per parlar-nos de l'edició d'enguany, ens acompanya en Raül Mata, que és tècnic del Museu de la Pesca en Patrimoni Marítim. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I benvingut al Supermatí. Converses de taverna, què hi podrem trobar aquest any, en aquest, com dèiem, aquest espai de participació al voltant del mar?
Mira, les converses de taverna, cada any fem tres edicions. Es fa, en principi van començar molt forts i feien una cada mes, 7 o 8 a l'any, i ara, com que tenim mestres dels fogons i tenim altres activitats, ho hem deixat amb tres converses, que aquest any són el febrer, el març i l'abril. I comencem aquest proper divendres, dia 16, amb la primera edició d'aquestes converses de l'any 24.
Uh-huh. Pel que veig aquí a la web, amb doble sessió, diguem-ne. No, perdona, ara m'estava confonent, estava veient dates diferents. No, estava veient...
M'estaves espantat.
Sí, no, perquè veia divendres 16 de febrer i divendres 16 de març i ho he juntat. No, coincideix que són divendres 16 les dues, però no, una. T'estava espantant, no? Pensaves que n'hi havia una de més, que no sabies d'on sortia. No, perdona, m'ha estat culpa meva que, vaja, m'he confós en febrer i març. Estava veient que això, que parleu aquest any, aquest mes, aquest divendres, sobre el passat i el present de la pesca recreativa a casa nostra i de l'expansió de la pràctica de la pesca sense mort.
Ah, sí. Com sabeu, les converses de taverna sempre giren entorn d'un tema principal, i aquest tema, evidentment, és la pesca esportiva. A converses de taverna sempre parlem d'aquells temes que tenen a veure amb la mar, que potser no hi donem tanta importància. Ara fa molts anys, va ser els anys, a finals dels anys 40-50, que van començar a introduir-se tot... Hi havia hagut pesca esportiva en canyes, però d'una manera molt senzilla, però als anys 50, 60, 70, comencen a arribar nous sistemes de pesca esportiva. Estem parlant de canyes, de material d'anar sota aigua, d'esquers, i va haver-hi una autèntica revolució. A Converses de Taverna el que volem és recollir tota aquesta memòria que es va perdent, perquè han passat molts anys, a recollir-la i gravar-la i tindre-la arxivada per un futur que no es perdi. I sí, parlarem de la pesca esportiva. Tant d'aquella pesca que es fa als espigons o a les platges, com la que es fa des d'una barca, com la que es fa sota aigua, amb un fusell, amb una escopeta.
Quan em parles de pesca esportiva, a què et refereixes? És a dir, no, clar, jo hauria distingit, no?, la pesca allò més professional, que després va a la llotja, i la pesca de qui va a pescar per fer-se avui no sé què, el que sigui. Seria la segona part.
Seria aquesta segona opció, aquell senyor, aquella senyora, que quan té un rato lliure se'n va al moll, se'n va a l'espigó amb la seva canya a sota el braç i amb els seus cucs o el seu esquer o la seu potera si va en barca o la seva escopeta i se'n va a pescar, i en principi té una petita llicència federativa que li permet fer aquesta activitat i pesca poc peix i per consum hauria de ser per consum propi.
Uh-huh. I aquesta és la temàtica al voltant de la qual giren sempre les converses de taverna?
Les converses de taverna, cada edició té una temàtica. Podem parlar de naufragis, de tempestes, de temporals, de fars, de la pesca, de la gamba, i aquesta vegada, com que ens anem obrint molt el tema marítim, doncs ens toca aquesta, la pesca esportiva, que marxa una mica dels pescadors professionals, de la temàtica del Museu de la Pesca, però que tenen molt a veure amb el mar i amb la relació que tenim els ciutadans amb el mar.
Ens parlaves del passat i del present de la pesca recreativa. Així ràpidament ens pots fer una mica de radiografia d'aquest passat i aquest present?
Sí, aviam, ens agrada molt recollir la diferència que hi havia entre aquella gent que anava a pescar amb una canya de bambú que s'havia fet tallant-la de l'hort, que hi havia gent que en cultivava i es feia aquella canya rudimentària amb un rodet molt rudimentari, fins ara les canyes de carbono que hi ha amb uns esquers japonesos, no sé, ara us fot un símil així bèstia, no?, que per pescar amb spinning, no? Com ha anat evolucionant tot aquesta pràctica esportiva, pel que fa als materials, que hi ha un canvi brutal.
Uh-huh. I en el present, imagino, no ho sé, des de tot, s'han endurit o s'ha posat més èmfasi en el tema de les llicències, que tothom que pugui sortir, que surti a pescar, ho faci amb la llicència que toca?
Aviam, aquest és un tema complicat, perquè els homes són molt depredadors. Llavors, hi ha gent que aprofita aquesta pràctica esportiva per fer-ne un abús, diguem, no? Hi ha gent que va pescar i després acaba venent-se el peix i llavors té que haver-hi, malauradament, té que haver-hi un control. Tots sabem que la pesca dels oriços pues, s'ha de regular, hi ha temes o la pesca submarina, pues, han de ser unes llicències ben donades i la gent ha d'actuar en seny. Sempre passa el mateix, que perquè uns quants fan a l'índio, per dir-ho d'alguna sí. manera, llavors els altres reben, no? I cal un control, també, és veritat. I cal estar federat per fer aquestes activitats.
Clar. De fet, això m'està recordant, ja no és pesca recreativa, era pesca professional, però parlàvem ara fa unes setmanes amb el patró dels pescadors sobre la bona gestió que s'ha fet del control al voltant de la gamba i que està donant molt boníssims resultats. És a dir, que quan hi ha regulació la cosa funciona.
Sí, sí, evidentment, i a més cada any cada vegada som més gent en terra, cada vegada els peixos estan, parlo de peixos, crustacis i tots els bitxos que corren pel mar, estan més sobreexplotats i si no hi apliquem unes normes, unes mesures i sobretot seny, ens ho acabarem petant tot, i quan dic petant tot és que és una cadena i quan manca un eslabó va fallant tot. Està clar, tots recordeu, vull dir, ara no hi ha musclos a mar, no? S'han pues, acabat, els hem acabat, potser, no? Ho hem sobreexplotat, hem d'anar amb seny.
Sabeu, no sé si aquesta és una xifra que teniu des del museu o potser no, però sabeu quanta gent surt a pescar de manera recreativa a Palamós i Rodalia?
Ostres, ara m'enganxes, tenim aquestes dates, sabem quantes llicències hi ha a nivell de Girona.
Val.
Però no m'ho preguntis ara.
És la qüestió de la xifra, no? Hi ha una xifra de llicències, en tot cas, bé, ja sí. En parlarem. Parleu avui també de l'expansió de la pràctica de la pesca sense mort, és a dir, pescar i tornar a llançar el peix a mar, no?
Sí, bueno, sabeu que últimament les tendències són molt més respectuoses amb el medi i sí que des de fa uns anys, tant en pesca submarina que en comptes de disparar els peixos es fan fotografies, d'acord? És pesca sense mort, l'objectiu és el peix i es filma amb la càmera o es fa la foto. A terra també, quan es puja un peix, es deixa anar. Els hams normalment no tenen la llengüeta perquè el peix no li fem tant de mal i un cop a terra es medeix, es fa la foto i es torna a llançar a mar pel gaudi d'un altre pescador.
I això també, clar, és això que dèiem, no? Sobretot bàsicament recreatiu. M'ha cridat l'atenció, clar, no n'era conscient de la pesca submarina, que en fer fotografia ja es considera pesca, ja és pesca recreativa. Fas la fotografia, l'has vist i tu guardes i no sé si hi ha competicions o el que sigui, però
sí, pel teu record. I a més penseu que encara és més difícil fer una foto perquè has de buscar l'angle ja. I la llum i disparar potser amb un fusell és molt més ràpid i fer la foto es veu que encara és més complicat. No en tinc ni idea perquè no ho he fet mai, però és el que em diuen.
Això serà aquest divendres al restaurant Can Blau, no?
A Can Blau ho fem, sí, el divendres a les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda. I després n'hi haurà dues més, ens deies, durant aquesta tardor i primavera.
Sí, el 15 de març fem la següent, d'acord, que parlem de les dones i el mar, d'acord? Totes aquelles dones, tota aquella presència femenina que existeix a mar, que n'hi ha molta, que moltes vegades no la veiem tant, a vegades sí, és molt present quan veiem les peixateres o les senyores que remenden, però hi ha molta gent que està a les oficines, que està fent gestió, que està fent administració, a mar no n'hi ha gaires, però és la presència de les dones al món del mar i dels oficis de la mar.
Per cert, no hem explicat, ara parlàvem d'aquesta segona, no hem explicat qui participarà en la primera i ja de pas digue'ns qui participarà en la segona.
Doncs encara no ens han confirmat completament, serà una sorpresa.
Doncs res, mira, no farem spoiler, doncs. Molt bé, molt bé. Ens parlaves de la perspectiva de gènere, no? De dones professionals estretament vinculades amb els oficis marítims. No sé si, i ens deies alguns exemples concrets, passa que no sé si el que és habitual, si imagino que sí, que hi ha hagut un repartiment de feines, no? Una divisió clara, feines masculines i femenines, femenines i si en els últims anys això s'ha anat desdibuixant.
Bueno, el pescador sempre, la figura del pescador sempre ha sigut, evidentment, masculina, eh? Tenim alguns exemples a Catalunya, em sembla que actualment hi ha 3 dones pescant a mar, d'acord? Però sí que és veritat que hi ha una diferència de repartiment de rols brutal. El que sí que és cert, que ara en tot el que és l'administració i la gestió de la pesca, a nivell de gerència de confraries, d'administració, i hi ha la presència de forces dones, vull dir que és un canvi que els darrers anys és una tendència que puja en força, i ha de ser així.
Doncs això serà 16 de març, Dones de Mar, també al restaurant Can Blau, on tinc les mateixes característiques.
Sí, sempre el mateix.
I 19 d'abril serà la següent, no?
Sí, estem parlant del 19 d'abril i farem Ciència Marina Ciutadana. Uh-huh. Aquest títol tan curiós, a què ens referim? Bueno, a totes aquelles iniciatives que des de la ciutadania poden ajudar a estudiar el medi, a preservar el medi. Què vull dir això? Doncs hi ha xarxes de gent que es dedica a recollir la temperatura de l'aigua de mar, que les envien pues al museu, a la Universitat de Girona, a la Universitat de la Politècnica, i es va fent un recull de temperatures d'aigua de mar. Per què servirà això? Bueno, per fer una evolució del canvi climàtic, de l'augment del nivell del mar, i és un petit exemple. Uh-huh. En posaré un altre. Gent que els diumenges es dediquen a recollir microplàstics arrossegant-los des d'un caiac. I tota aquesta informació que en treuen l'envien amb una base de dades que servirà per veure per zones quina afectació per plàstics o microplàstics o nanoplàstics tenim a les nostres costes. Llavors, amb l'ajut de desinteressat de la gent, es van recollint dades que serviran als científics per analitzar com va el nostre medi marí.
Uh-huh. Doncs aquesta Ciència Marítima Ciutadana, que és com se sol dir, a vegades, doncs, si totes aquestes tasques les haguessin de fer de manera no voluntària, segurament no es podrien fer, també.
No es podrien fer, i a més costaria moltíssim. Clar. Recollir tant, trobat tanta gent i coordinar tanta gent, no? Uh-huh. Sí, sense la voluntat de la gent això seria molt, molt complicat.
Per què és important donar a conèixer aquestes xerrades i els temes que comentàvem a persones que no estiguin familiaritzades amb el sector pesquer?
Primer, jo crec que hem d'obrir el món pesquer al públic general. El món pesquer és un món força desconegut a la societat. Allò de que...
També a Palamós?
A Palamós segurament una mica menys, sí. Perquè tothom hi té una vinculació, perquè tothom baixa el moll, perquè tothom coneix algú que està treballant al moll, perquè tothom coneixem un pescador, però els pescadors surten a mar a les 6 del matí i tornen a les 6 de la tarda. I totes aquelles hores es veiem sortir, es veiem arribar, però passen moltes coses que la gent desconeguem, no? Llavors, Converses de Taverna el que pretén és... recopilar tota aquesta informació, totes aquestes anècdotes, totes aquestes sapiències, tots aquests coneixements, a deixar-los anar a les converses de taverna físicament, però sobretot gravar-los partint dels arxivats, perquè quan haguem de fer un estudi, perquè quan algú vulgui conèixer un tema en concret, perquè quan algú necessiti fer un treball, un estudi, tingui tots aquests arxius, que en el fons és el que en diem... La memòria del patrimoni immaterial, els coneixements de la gent.
Per exemple, estic veient, és que ara veia a la vostra web, de fet al vostre canal de YouTube, que teniu arxivats fragments, per exemple, fa 7 anys amb en Xico Florian, estem escoltant ara de fons, crec que s'està escoltant.
Sí, imagineu-vos quina joia poder seguir escoltant en Xico Florian, no? Després de tants anys, amb Clar. Les seves vivències, les seves experiències de fa molts anys. Penseu que les converses estan... Les estem gravant des de l'any 2001. Portem 23 sessions, portem més de 139 converses amb més de 200 informants. I tot això va quedant en aquest bloc, en aquest corpus d'arxiu que, bueno, consultable i obert a tothom.
Mm-hmm. Això a la web del Museu de la Pesca, entenc, eh? que es pot recuperar tot plegat?
Correcte, sí.
Mm, molt bé. De fet, veig des del 2001, no?
El 2001 van començar, sí.
I com va néixer?
Bueno, perquè des del museu ens dediquem a preservar el patrimoni, i el patrimoni immaterial és un altre patrimoni que tot i no ser tangible, i és molt més curiós, molt més fràgil, perquè, ostres, deixa'm-ho dir, la gent ens anem morint, no? I
clar,
llavors la gent gran que tenia molts coneixements, penseu que molta gent de les converses de taverna d'aquests 2001, que ja eren grans, ja no hi són. Bé, tots els seus coneixements, tota la seva experiència vital ha quedat recollida. I per nosaltres això és molt important.
Uh-huh.
I es va néixer perquè hi havia la necessitat de recollir l'experiència de la gent d'un món canviant que està desapareixent. La pesca d'arrossegament el 2001 no era la mateixa que és ara.
Clar.
I evidentment el 2001 els avis jubilats que entrevistàvem havien après a pescar d'una manera molt diferent. I qui diu la pesca d'arrossegament diu totes les pesques, totes les espècies, i fins i tot allò que us deia, parlàvem de naufragis, de temporals, de pesqueres espectaculars, una mica tots aquells temes que tenen a veure amb la cultura marítima i el nostre patrimoni d'aigua salada, diguem.
Clar, veig també, clar, ens parla també de la història, no?, del nostre país, perquè el 2002 veig que en vau fer un sobre la catàstrofe del Prestige i més endavant un altre sobre voluntaris de Palamós a la catàstrofe del Prestige. Veig també una sobre el pas de la subhasta cantada a la subhasta electrònica.
Bueno, hem anat recollint amb el temps tots aquests canvis que va patint el món, no? Perquè la pesca no deixa de ser una part d'aquest món, no? La tecnologia ha canviat, l'electrònica ha canviat, la manera d'entendre les coses ha canviat, l'ecologia ens ha canviat, i, bueno, a Converses Taverna ja podem recollir tots aquests canvis.
Uh-huh. Com dèiem, aquestes converses de taverna que tindran lloc aquest divendres i després al març i a l'abril, si no m'equivoco, al restaurant, ara ho teníem aquí apuntat, al restaurant Can Blau a Palamós, cal buscar entrada, demanar-la a algun lloc o simplement amb anar-hi ja n'hi ha prou?
Són obertes a tothom, anant 105 minuts abans allà, doncs ja està, seguem. A més, és un format molt xulo perquè, com el títol diu, és entorn d'una taula amb una cervesa, si vols, una aigua o un cafè. Hi ha tres personatges en una taula que van xerrant fent una conversa de taverna i la resta de gent, asseguts, doncs van seguint el tema i fins i tot es poden fer preguntes al final de tot.
Mm-hmm. Molt bé, doncs avui hem parlat d'aquestes converses de taverna, converses que arrenquen doncs ja aquesta mateixa setmana, aquest divendres, en aquest cas parlant sobre el passat i el present de la pesca recreativa a casa nostra i l'expansió de la pràctica de pesca sense mort. Hem parlat avui amb en Raül Mata, que és tècnic del Museu de la Pesca en Patrimoni Marítim. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Supermatí. Que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, igualment.
I nosaltres d'aquesta manera avancem en l'actualitat del dia i expliquem un parell de notícies esportives. La primera de les quals ens porta a parlar del tennis. I és que Paula Badosa torna amb victòria. La bagorenca va reprendre el partit de primera ronda del torneig de Doha, que s'havia suspès diumenge per la pluja, amb avantatge de 4-2 en el tercer i decisiu set. Badosa va veure com el duel era ajornat degut a les inclemències meteorològiques i ahir dilluns es va poder continuar i la catalana es va acabar emportant la mànega per 6-4 i així va passar a segona ronda.
La de la nord-americana Kruger avui mateix es creuarà amb la canadenca Leila Fernández. La baixempordanesa espera per fi recuperar la rutina i deixar enrere les lesions. Ara mateix és la número 79 del món i el seu objectiu és remuntar posicions en el rànquing.
I Beata Betelé, del Club Atlètic Palafrugell, ha aconseguit un nou rècord d'Espanya en el llançament de martell. Ho ha fet en la categoria de dones de més de 55 anys. Diumenge va participar en el Campionat de Catalunya Màster de Llançaments d'Hivern a Cornellà de Llobregat.
Va fer la marca de 12,28 metres en el llançament del martell pesat. En parla Josep Massa, del Club Atlètic Palafrugell.
Tant en llançament de martell, amb 36 metres 95 centímetres, com en llançament de martell pesat, amb 12 metres 28, marca que representa un nou rècord d'Espanya de la categoria de dones de més de 55 anys.
Per altra banda, Ramon Estapinya va imposar-se en el llançament de martell i de martell pesat en la categoria de 75 anys. Va fer unes marques de 33,72 i 13,03 metres respectivament.
Com que és dimarts, el Supermatí toca parlar de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant d'intel·ligència artificial, de Google, perquè la nova intel·ligència artificial de Google es diu Gemini, però no n'havíem parlat d'una ja, d'intel·ligència artificial de Google?
Sí, sí, ara t'explico. Fins ara es deia Google Bard i a partir d'ara s'anomenarà Gemini. Aquest canvi ve acompanyat del llançament de dues noves versions, adivina, una gratuïta i una de pagament, que utilitza aquesta intel·ligència artificial multimodal més extensa i més complexa que Google ha creat, coneguda com a Gemini Ultra 1.0. La versió de pagament serà de 21,99 € al mes.
22 euros al mes,
sí, sí.
Ostres, uau, ho veig molt car.
Bueno, fa bastantes...
Bueno, potser està en la línia del ChatGPT, no? Em sembla que costa més o menys el mateix, també.
Des del seu llançament fa un any, Google Bard ha experimentat evolucions utilitzant diferents models d'intel·ligència artificial i ara tots ells es centralitzen sota el nom de Gemini. Aquest chatbot és compatible amb més de 40 idiomes, pot ser utilitzat a través d'un navegador de les aplicacions d'Android, d'iOS, i també permet la comunicació mitjançant text i imatges, que és la novetat que ens van presentar fa un temps. La versió gratuïta realitza diverses funcions, com explicar informació general, traduir o resumir textos, tot i que cal tenir en compte que crea al·lucinacions artificials.
Sí, com totes, no? Sí. M'estava baixant aquí, suposo que he de buscar l'assistent del Google, no? A la botiga d'aplicacions per provar-la.
Sí.
Ara provaré a veure què tal.
Va integrar aquí dintre, sí.
Què té la funció més avançada, la de pagament?
Doncs la de pagament, el Gemini Advance, ofereix funcionalitats més complexes, com per exemple actuar com a tutor personal, ajudar amb la programació o analitzar tendències, per exemple, de creadors de continguts. Uh-huh. Aquesta versió de pagament està en 150 països, inicialment només en anglès, però amb la intenció d'incorporar-hi més idiomes de manera progressiva.
I això que han fet, han integrat una mica la intel·ligència artificial en totes les eines de Google, perquè són moltes, no?
Sí, 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 ho han integrat en tot l'ecosistema del workspace.
I com que és dimarts...
La seguretat de les empreses. Uh-huh. Aquest pas representa una tendència continuada des de la presentació al desembre i l'empresa ha anunciat la incorporació del model en dos nous àmbits. Això, tot l'ecosistema... i també al Google Cloud, que també, com us deia, ajudarà a optimitzar la productivitat, l'escriptura de codi i també la protecció i la ciberseguretat.
De moment li estic fent una pregunta i no carrega.
No carrega?
No sé, buscaré, no sé, entenc que és aquí, però no carrega de moment.
Bueno, ho deixarem per una mica més tard.
Sí, exacte. Més notícies. Va. Catalunya és puntera en la fabricació de virus maliciosos.
Sí, Google ha assenyalat una empresa catalana de desenvolupar programari espia per governs d'arreu del món.
Ostres!
Sí, sí. Segons, també aquí tenim una mica de tot aquí. Segons apunta la companyia en el darrer informe, el grup d'anàlisi d'amenaces, els incidents es van registrar el 2023 amb fins a 3 atacs als sistemes d'iOS, d'Apple, per tant. Els virus emprats provenien de l'empresa emergent Variston IT, creada el 2023 pel Ralph Weger i per la Raman Yamarama a Barcelona. En aquest informe relata que els atacs es van dirigir a dispositius situats a Indonèsia i principalment iPhones, tot i que qualsevol dispositiu d'Apple amb vulnerabilitats del dia zero, que havia de ser iPhones que no s'actualitza, en van ser l'objectiu. I, per tant, qualsevol dispositiu que no estigui actualitzat podria ser vulnerat. El sistema utilitzat va ser enviar-hi un SMS amb un enllaç maliciós que després de fer-hi clic, doncs, t'infectava el dispositiu.
Molt.
Recordeu, no feu clic a enllaços que no conegueu i, clar, sobretot si us venen de per SMS. Sobretot, moltes vegades ve el típic de tens un paquet a correos, pitxa aquí per saber on està, i sí, no estem esperant cap paquet.
Sí, en aquests casos, sobretot, com a punt de partida, no fer clic enlloc i llavors
examinar. I encara que esperem un paquet, perquè moltes vegades esperem paquets, primer, anar a la font. On l'has comprat? A la pàgina tal. Doncs vés a la pàgina tal.
No t'esperis al correu, no? O a l'SMS.
L'SMS que serveixi d'avís, però vés a la font directa. Si te l'ha enviat correus, busca directament el número que tens de correus. No facis clic en aquests enllaços, per exemple.
I tot això fet des de Barcelona, eh?
Tot això des de Barcelona.
Aquesta vulnerabilitat.
Sí, sí.
Veig que l'empresa ja havia estat allò vigilada, en aquest cas, per Microsoft, no?
Sí, sí, des del 2022, que està en el punt de mira, ja havia fet atacs, ja havia vulnerat, diguéssim, el Google Chrome, i també havia fet atacs contra Android, contra Mozilla i contra Apple. Mm-hmm. Per tant, uns fenòmenos, aquesta gent, des de Barcelona.
Molt bé. Parlem de Netflix ara, que ha fet balanç, i tenim la xifra que més de 4 milions de catalans tenen contractat Netflix. Sí, 4 de 8 milions, no?
Sí, bé, t'he d'explicar una mica com surten aquestes dades d'aquí.
A veure.
Perquè realment... no és el mateix els subscriptors que les llars. Clar, les llars tindríem un 1,6 milió d'abonats. Eh?
Ah, ja.
Llavors, és una estadística que extrapola els habitants.
És a dir, val, sí, 1,6 milions de televisors o de mòbils que miren i 4 milions de persones que...
Possibles que ho estan, que ho tenen contractat, diguéssim.
I és líder.
Doncs sí, Netflix continua endavant en la lluita per mantenir-se com la principal opció d'entreteniment a les llars catalanes. Així ho demostra la primera onada del 2024 que vam fer l'Audiovisual de Catalunya i el Consell Audiovisual de Catalunya, mm-hmm, el BIAC i el CAC, referenciant les dades també de l'EGM. Mm-hmm. Per tant, el 60,3% de la població està subscrita
o té accés a Netflix.
O té accés a Netflix, exacte, vale. Sí, sí. Això és un creixement d'un 3,4% respecte a l'any passat.
I això, clar, això ens indica que l'aposta per limitar allò que comparteixis el podcast, els comptes, no els ha anat malament.
No els ha anat malament, no. De fet, ja et dic, un 3,4% de creixement.
En segona posició entenc que va Prime, no?
Doncs sí, va Prime, que creix un 3% més i arriba fins a uns 3 milions de persones abonades, un 45% de la població.
Molt bé. Llavors, en tercera posició ja tenim en Disney, no? Tenim en Mickey Mouse.
Exacte, en tercera posició tenim Disney amb 1.800.000 persones.
Que això és menys de la meitat que Netflix, eh?
Sí, exacte.
En compte. I sí, després HBO, que sembla que ha baixat, no? De la tercera a la quarta.
Sí, estava a la tercera, ha baixat a la quarta, amb 1,6 milions de persones.
Uh-huh.
Després per sota tenim Movistar i altres plataformes.
Jo t'he de dir que els tinc tots, aquests primers, els tinc tots. Bé?
Movistar, Dazón... Bueno, Dazón ja no, eh?
Dazón ja no existeix?
No, Dazón no el tenim.
Ah, que no el tinc.
No el tens. Et falta Orange TV, Vodafone i Filmin.
Sí, però bueno, Filmin m'agradaria tenir-lo. Filmin és el que em falta, perquè allà sí que hi ha pel·lículots i sèries importants, però encara no.
Doncs mira.
Molt bé, doncs va, més notícies. Va, en aquest cas expliquem que la 20a edició de la fira de l'ISE, de l'Integrated Systems Europe, ha acabat amb un 27% més de visitants que l'any passat.
Doncs sí, ha aconseguit un rècord d'assistència de nou amb 73.000 visitants procedents de 162 països. Un 27% més respecte a l'anterior edició, en la qual van participar unes 52.000 persones. El director general de la fira, en Mike Blackman, ha expressat la seva satisfacció amb aquesta edició de rècord, afirmant que aquest èxit és el testimoni del poder transformador i la innovació i la col·laboració dins de la comunitat. Amb un total de 1.400 expositors, aquesta fira ha demostrat el seu gran potencial i bé, la continuïtat, no? Té assegurada la continuïtat.
Home, amb un creixement del 27% ja m'ho imagino. Martí Seguer, moltes gràcies, que vagi bé i fins la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu, bon dia.
de l'efecte d'una dorsal anticiclònica que, com a mínim, tant avui com demà, ens portarà temps majoritàriament assolellat, amb el pas d'alguns núvols prims poc importants i algun núvol baix o boira d'abast local. La temperatura serà més elevada, passarem de valors mínims de 3 a 5 graus fins als 18 graus al migdia amb ambient gens fred durant les hores centrals de la jornada. Demà la temperatura diurna encara serà més elevada i fins i tot tindrem un ambient càlid amb una temperatura màxima que pot arribar als 23 graus al Baix Empordà.
Doncs gràcies, Albert Aparicio, i gràcies a tothom que ha fet possible aquest programa avui, dimarts 13 de febrer del 2024, ja pràcticament les 9. Nosaltres tornarem demà a les 8 del matí, com cada dia, al Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia.